Amb motiu de la recent pèrdua el passat 13 d'abril de l'última supervivent d'un camp d'extermini nazi, Neus Català, a l'edat de 103 anys, avui volem parlar amb Elisenda Balanguer, professora i biògrafa, que ens introduirà en la vida d'aquesta admirable dona. Hola, benvinguda, Elisenda.
Hola, què tal, com esteu?
Bé, contents de...
Bon dia.
De xerrar amb tu. Vas arribar a conèixer Neus Català?
Sí, home, clar, sí, sí, només faltaria, sí, 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 la vaig conèixer fa més de 10 anys, el 2005.
I explica'm-ho, sí, sí. Quina és la impressió que et va fer quan ella, clar, el 2005, o sigui, tindria uns, ja era grandet, 90 anys.
Sí, quasi 90 anys, sí, 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 sí. Bueno, la vaig conèixer encara en plena forma, vull dir, amb tota la vitalitat, vull dir que jo quan el discurs que vaig fer el dia del seu enterro, el dia del seu funeral, no, vaig dir que hem arribat, que hem estat a temps, no? Però que, clar, que en el fons l'he conegut massa tard i tot, no? Però tot i així l'he coneguda durant més de 10 anys i, bueno, la impressió és una dona pues, molt, molt forta, no? Molt, és a dir, tossuda també, no? Vull dir molt segura d'ella mateixa, però també molt alegre, molt divertida, bona, no? Amb el cor molt gran i, vull dir, molt, una persona molt intel·ligent, no sé, molt espavilada, molt moderna, no? Per no m'estranya, no? Perquè les dones de la República eren molt modernes, no? Inclús més que dones d'ara, no?
Sí.
Que dones actuals i homes actuals, eh? Però vull dir que, bueno, això és la impressió que em va donar. Al principi em va... estava una mica acollonida jo, no? Perquè era molt dura i t'havies de guanyar la seva confiança, et posava a prova, no? I aleshores, doncs a veure, de seguida... potser per la meva manera de ser i tot, no sé, a poc me la vaig guanyar perquè ella volia que l'inicis per davant, no? Que no li fessis les coses per darrere, sinó a davant i amb claredat i amb sinceritat, i aleshores, doncs bueno, ens vam entendre, de seguida ja va confiar en mi, no? I em va explicar tot lo que, tota la seva vida, tot el que jo volia per poder fer una biografia.
Quan dius que era dura, a què et refereixes?
Bueno, doncs que ella el que pensava ho tenia claríssim, no? I llavors, pues, bueno, les seves idees eren fermes i vull dir, ella el que deia era allò i era difícil discutir-hi.
I quan dius moderna, a què vols referir-te?
Home, doncs que, per exemple, pues, que ella tenia clar que, pues, que s'havia fet la lluita sindical, que per la lluita política calia primer una lluita sindical prèvia, estar doncs, implicat en tot, no? amb l'AMPA dels seus fills, amb una associació de veïns, no? per millorar la vida comunitària, era moderna pel tema de l'avortament, pel tema de la república, no? De les idees republicanes, pel tema de, pues, del dret de tots els drets que van aconseguir les dones durant la república, no? La llibertat de les dones, doncs pues, una mica tot això, no?
Bé, ella era infermera, no?
Sí, 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 sí. Bueno, a ella li agradava molt el teatre i volia també ser actriu i tal, però l'infermera també li agradava. I sí, sí, va començar a estudiar al poble allà i quan ja va estar a Barcelona durant la guerra també va acabar d'estudiar i com que a més en aquell moment de la guerra doncs a la rereguarda es necessitaven infermeres de sang, que deien, no? Doncs sí, sí, va ser infermera.
Resulta que va ser infermera durant la Guerra Civil, aquesta Lota, que va néixer el 6 d'octubre de 1915 als Guiamets, a la comarca del Priorat. Aquí a Formentera coneixem molt el Priorat pel tema dels vins, però bé, avui tenim una altra oportunitat de conèixer aquesta comarca tan polida de prop de Tarragona. I a veure, la qüestió és que quan va haver-hi la desfeta republicana, ella va creuar la frontera, com que era infermera, amb 180, més de 180 nens orfes, i es va instal·lar a França. Però l'any 1943 la van denunciar, i allà va ser quan van començar els seus problemes majúsculs.
Ah, exacte, sí, sí, sí. Molt bé, esteu molt ben informats.
Aquí preferiria que agafessis tu el fil.
El fil, no? Sí, sí, bueno, ella... A veure, sí, a veure, és que clar, són tantes coses que no sé què explicar-vos. A veure, sí, bueno, a veure, la importància de la Neus és, sobretot, el fet que la va portar... No és el fet, és a dir, no és el fet d'haver estat deportada, sinó és el fet que la va portar tot aquest recorregut que tu expliques, no? És a dir, ella era republicana, comunista, vale? I aleshores, doncs, quan es va esclatar la Guerra Civil, va decidir defensar la república, va fer d'infermera a la rereguarda, amb una colònia de nens refugiats, com dius tu, 180, uns 180 nens, a Premià de Dalt, a un poblet del Maresme, i llavors era una de les colònies de Negrín. Aleshores, amb aquests 180 nens, va creuar la frontera per allunyar-los del feixisme, perquè entraven les tropes nacionals a Barcelona. Aleshores, eren nens orfes, no, alguns abandonats, alguns eren que els seus pares no els podien atendre perquè estaven a la guerra, i aleshores fills de carabiners, i aleshores van creuar la frontera, es va refugiar a França, i al ser refugiada a França, doncs per la zona de la Dordonya, el Périgord, doncs va començar a fer la resistència. La resistència, perquè ella ja sabia, tots els espanyols republicans sabien perfectament que la Guerra Civil Espanyola, és el que sempre ha dit la Neus, va ser la primera guerra de la Segona Guerra Mundial. Per tant, sí, era una guerra contra el feixisme, no era una guerra civil. Val? Aleshores, doncs clar, ells sabien, quan tots els espanyols refugiats van ser els primers en fer la resistència a França, perquè eren els que venien preparats de la Guerra d'Espanya. Aleshores, ells, la Neus, amb altres companyes, doncs ja van començar a mobilitzar-se per França, a avisar els francesos de que aviat els alemanys els ocuparien una part de França i que vindria la Segona Guerra Mundial i tot això. I bueno, llavors ella, el recorregut és que es casa, bueno, justament es casa amb un noi francès, aleshores també, a casa seva es converteix en un lloc per fer la resistència, no? en un punt de recolzament que diuen, on es feien sabotatges, plans per sabotatges, plans militars de lo que se'n deia els maquis, no? Dels franctiradors partisans francesos, que eren la resistència francesa comunista que estava plena d'espanyols. Aleshores, doncs, bueno, doncs, allà, clar, doncs, la denuncien diverses vegades, però l'alcalde del poble, doncs, com que era socialista, doncs, la cobreix una mica, però finalment l'acaba denunciant un senyor per diners.
Perquè no? ella diguem-ne, estava vivint a la zona de Vichy o a la zona de París?
Sí, ella estava a la zona, a la França Lliure, sí, a la zona de Vichy. Sí, 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 sí. Però, bueno, ella sempre m'explica que era quasi el mateix, eh? Potser era molt més, la repressió era molt més forta, molt més agressiva, la presència dels SS, no? I tot això a la zona ocupada, però bueno, que a veure, era un govern filonazi, no? Vull dir, era un govern col·laboracionista total, i aleshores, doncs, a veure, el seu poble, el poble de Tournac, que era on es va casar i va agafar una granja amb el seu marit, doncs el poble aquell ja estava cremat, diguéssim, que deien, no? I era un poble que ja se sabia que hi havia diversos resistents i hi havia un bosc on s'amagaven els guerrillers i els maquis, i ella els hi portava menjar, els hi portava armes i missatges i tot, i aleshores, doncs, bueno, doncs els van agafar. Era un dia de revenja dels alemanys i els van agafar. L'11 de novembre del 43.
Caram.
Sí, sí.
I llavors què?
I llavors, doncs, llavors la van portar... Bueno, els van agafar ella, el seu marit i altres guerrillers que estaven aquell dia dormint allà a la seva granja, i fins i tot un senyor gran que no tenia gaire a veure, i els van portar a Compiègne. A Compiègne era un camp, des d'on un camp que estava a la frontera entre França i Alemanya, i des d'on es distribuïen els trens cap als diferents camps d'extermini. I aleshores allà ella la van condemnar a treballs forçats a perpetuïtat i la porten al camp d'extermini de Ravensbrück, que era un camp dissenyat especialment per dones i nens. I el seu marit els separen... Bueno, perdó, abans se m'ha oblidat, eh? Quan la detenen, primer, quan els detenen, abans d'anar al camp de Compiègne, es passa 2 mesos a la presó de Llemotges, eh? Que està al mig de França. Van estar primer 2 mesos a la presó de Llemotges, que és l'últim cop on es pot trobar, on li van permetre trobar-se amb el seu primer marit, i després, quan arriba a Compiègne, des d'on van... Llavors el seu marit marxa amb un tren cap a Sachsenhausen i ella marxa cap a Ravensbrück.
I a Ravensbrück, bé, clar, ella va ser enviada cap allà el 43, no dius?
Sí, bueno, el que passa que ja, la detenen el novembre del 43, aleshores compta, bueno, desembre,
44,
gener,
no?
Està a la presó de Limoges, el febrer del 44 és quan entra a Ravensbrück, ella diu que és el 7 de febrer perquè és l'aniversari del seu germà i se'n recorda perfectament. Passen 5 dies i 5 nits en els vagons de tren, no? Que ja sabeu que les transportaven com si fossin bèsties,
sí.
I rei arriba al camp de Ravensbrück, i a Ravensbrück, que és una mica el que potser la gent, clar, també has de conèixer la seva vida en profunditat, el camp, ella té la sort d'estar només la quarantena al camp de Ravensbrück. És a dir, ella no està ni 2 mesos al camp de Ravensbrück, elles les portaven a l'infermeria, no? Els hi feien una fitxa, no? Antropomòrfica, quan la rapaven al zero, no? Per enllegir-les, per treure'ls-hi, no? tota l'autoestima i tot això, i aleshores els veiem com una mica de revisió mèdica, no? També amb coses molt desagradables, no? I aleshores, doncs, els feien una revisió mèdica i a ella la van... Ella tenia por d'estar malalta, no? De que la trobessin malalta i directament la portessin ja pues, al crematori o el que sigui, no? Però clar, no, al final no estava tuberculosa. Ella estava molt cansada de la resistència i de les tortures a la presó i tot això, i pensava que la trobarien molt, molt, molt malalta, però finalment no va passar la selecció, el no ser tuberculosa, als alemanys els interessava més fer-la servir com a mà d'obra. Aleshores va tenir, entre cometes, no, la sort de que la van traslladar amb altres dones, no, a un altre camp de concentració, que estava a Txèquia, que és Olechen, vale? Era un comando de treball, no, que eren, i en allà la idea era que treballessin per fàbriques pels alemanys, no? I era el comando d'Olechen, que estava a prop de Pilsen, a la zona de Txèquia, doncs depenia del camp de concentració de Flossenburg. I allà doncs, és on va estar la resta de tot el captiveri, que va ser ja un any més, perquè no va estar alliberada fins al maig del 45.
I després què va fer? Es va quedar... Va tornar a França? Va tornar a Espanya? Clar, Espanya...
Sí. Bueno, a veure, el dels camps d'extermini ja, bueno, suposo que si vols fer després alguna pregunta també ho podem comentar alguna cosa, però bueno, ella pues, va ser alliberada al maig del 45 per les tropes aliades a la zona de Txèquia i va poder tornar a França, llavors bueno, es va anar refent, no? Va tornar amb la seva família, la llàstima és que mig any després va arribar una carta que ella s'esperava potser de que el seu marit s'havia mort al camp de Bergen-Belsen, el seu primer marit francès, i aleshores ella doncs va poder fer una mica recuperar una mica la seva vida a França. A veure, sort que a França no passava com a Espanya, no? Ella estava molt trista perquè l'únic país que no va ser alliberat després de la Segona Guerra Mundial va ser Espanya, no? Que va haver-hi després molts més anys de franquisme, no? Llavors ella no podia tornar a Espanya, ella es va quedar a França, la seva família tots estaven a França, exiliats també. Llavors es va anar recuperant, doncs això, sort de la França democràtica, per dir-ho d'alguna manera, no? Després de la Segona Guerra Mundial, perquè aleshores allà doncs els personatges importants, com Genoveva de Gaulle, per exemple, no? Que era la neboda, no? del general de Gaulle, doncs una mica doncs, van tots els deportats se'ls va cuidar una mica, els van portar a cases de repòs, no? Perquè algunes temporades... que els va com una mica a poc reconèixer i ajudar, no? I com a refugiats van tornar doncs, a fer... una vida normal, no? A poc, refent-se, i ella doncs ja va, no? Va anar un temps a Toulouse, ella estava a la zona de Sarlat, va anar un temps a Toulouse, ja es va tornar a incorporar doncs al partit a l'exili, no? El que havia sigut el PC, el PSUC, no? A l'exili, i va tornar a fer vida política, no? I ja una mica vida... I llavors va acabar anant a París, que és on ja, bueno... havia conegut el seu segon marit, que era un espanyol exiliat també, republicà, i llavors bueno, va fer la vida a París, política, també hi ha de memòria de tot el tema de la deportació, no? Lluita sindical amb el seu marit i política, i va poder tornar a Espanya molt aviat ella perquè tenia, gràcies a haver-se casat amb, no? amb el seu primer marit francès, ella tenia la nacionalitat francesa. Ah. I al tenir la nacionalitat francesa, ella va començar als anys 50 a tornar a Espanya i ella portava premsa clandestina del partit cap a l'interior d'Espanya. O sigui, ella anava a Madrid, anava a Barcelona i això, a portar premsa clandestina, o sigui, que propaganda clandestina. O sigui que, bueno, que va continuar la tasca. Bueno, no l'ha deixat mai, no?, la tasca política, ni sindical, ni de memòria.
I, per cert, respecte al camp de concentració que em deies, potser hi ha alguna cosa que ens queda pendent per parlar. A què et referies, a l'Hisenda?
Ah, no, era perquè em sabia greu saltar-nos-ho, no?, per si hi havia alguna cosa que normalment a la gent, com que el que més li interessa a vegades, no?, també és el del camp de concentració, és que hi ha moltes coses, no? Us puc dir, a veure, dues coses, no?, per el que em deies de la seva vida després, jo crec que una de les grans victòries que també fa referència al camp de concentració és que la Neus li van posar una injecció perquè fos estèril, no? Diguéssim, per fer-les més productives, no? Els hi posaven injeccions, jo suposo que ja ho sabeu, no? I també els hi feien experiments mèdics i totes aquestes coses, no? Aquestes barbaritats. Aleshores, la Neus, la seva gran victòria, jo crec, és haver sigut mare. És a dir, l'any 47-48, quan és el seu segon marit, se'n va anar a viure a París i aconsegueix, bueno, ella sense, no s'ho esperava gaire, doncs va tenir la Margarita i el Lluís, que són els seus dos fills, i aleshores doncs, crec que és una de les grans victòries, no? I pel que fa al camp, doncs no sé, ella sempre ho diu, no?, que el camp va aprendre doncs, moltes coses, no? Aprendre doncs, que gent que no pensi exactament com tu pot ser inclús millor igual que tu, no? I va ser com una mica la seva universitat, perquè entre tot es diu que en el camp on hi havia dones és on es va fer més cultura, perquè les dones inclús feien receptes de cuina, s'explicaven contes, feien celebracions de Nadal, encara que no fossin catòliques, ella feia riure les seves companyes, no? Se recolzaven entre totes, no? Es donaven molt afecte, unes es feien mares, les altres eren les filles, no? Una mica per donar-se el recolzament. Si una, per exemple, un dia no, era el seu aniversari, doncs potser li trobaven unes floretes que trobessin per allà i li posaven en el llit per donar, no? Per fer-les... Sí. Bueno, per ajudar-se entre totes, no? I repartir-s'ho tot.
Doncs ja donar-se
afecte i solidaritat.
Ja ho veieu, la vida de Neus Català, que es va pagar el passat 13 d'abril després de 103 anys de consciència, de compromís i de lluita. I ens ho ha explicat la seva biògrafa, Elisenda Balanguer, que és també professora. Moltíssimes gràcies, Elisenda, que vagi molt bé.
Escolta, moltes gràcies i m'agradaria abans de penjar doncs, que donar una abraçada a la gent de Ses Illes i a la gent de Formentera, perquè és una illa que he visitat bastantes vegades i tinc una aprecio especial.
Doncs va, t'esperem amb els braços oberts, a veure si tornes ben aviat.
Molt bé, exacte, ara a veure, quan pugui.
Salut.
Vinga, salut, una abraçada.